ens donaren la mà a Bernabé i a mi perquè nosaltres anéssim als pagans i ells als circumcisos. Només ens van demanar que ens recordessin dels seus pobres, cosa que he procurat de fer amb tot l'interès. Fins aquí aquest relat de l'Epístola als Gàlates. Introdueixo d'aquesta manera la meva reflexió d'avui sobre la jornada de germanor que celebra l'Església, en què es fa una col·lecta extraordinària a les esglésies locals per a servir millor i més adequadament les necessitats que atenen des de les parròquies i des de l'arxidiòcesi mateixa. Ja coneixeu la diversitat de camps en què treballem a favor de la societat. Càritas, formació i catequesi, atenció als malalts, celebracions sacramentals, pastoral de joventut, missions, ajuda al tercer món, conservació i rehabilitació de temples, etc. Lògicament, es necessiten mitjans per a aquesta gran tasca, tan necessària per a socórrer persones que necessiten formació o cures bàsiques d'higiene i alimentació. No fan falta gaires arguments per a desenvolupar això, perquè són evidents les necessitats extremes en què es troben moltes persones i si d'alguna cosa ha servit la crisi, ha estat per posar-les sobre la taula. El lema de la jornada de germanor d'enguany és participar en la teva parròquia és fer una declaració de principis. A les meves visites pastorals em produeix un gran goig veure una parròquia en què hi ha una participació activa dels seglars al costat del sacerdot, en la litúrgia, en les activitats socials, assistencials i formatives. La parròquia és la cèl·lula més propera a les persones d'aquest cos que és l'Església, que és cos de Crist. Precisament per això, cada comunitat està en contacte amb les altres. A l'encíclica l'Església viu de l'Eucaristia, Joan Pau II assenyalava que una comunitat realment eucarística no pot tancar-se en ella mateixa, com si fos autosuficient, sinó que ha de mantenir-se en sintonia amb totes les altres comunitats catòliques. És la mateixa idea que rau en la trobada de Jerusalem que he esmentat al començament entre Pau i Bernabé i els apòstols que es van quedar a la Ciutat Santa. Us agraeixo per endavant l'expressió de solidaritat que marcarà aquesta jornada de germanor. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge. És de l'Evangelista Mateu, capítol 25, del verset 14 al 30. Seguidament, mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, ens ajudarà a meditar aquesta paràbola dels talents.
De manera semblant, un home que havia de fer un llarg viatge va cridar els seus servents i els va confiar els seus béns. A un li donà 5 talents, a l'altre 2 i a l'altre 1, a cada un segons la seva capacitat, i després se'n va anar. Immediatament, el qui havia rebut 5 talents els va fer treballar i va guanyar-ne 5 més. Igualment, el qui n'havia rebut 2 en va guanyar 2 més. Però el qui n'havia rebut 1 se'n va anar a fer un clot a terra i va amagar-hi els diners del seu amo. Al cap de molt temps, arriba l'amo d'aquells servents i es posa a passar comptes amb ells. Es presentà el qui havia rebut 5 talents i en dugué 5 més, tot dient: «Senyor, em vas confiar 5 talents. Mira, n'he guanyat 5 més». L'amo li va dir: «Molt bé, servent bo i fidel. Has estat fidel en poca cosa. Jo t'encomanaré molt més. Entra al goig del teu senyor». Es presentà també el qui havia rebut 2 talents i digué: «Senyor, em vas confiar 2 talents. Mira, n'he guanyat 2 més». L'amo li va dir: «Molt bé, servent bo i fidel. Has estat fidel en poca cosa. Jo t'encomanaré molt més. Entra al goig del teu senyor». Es presentà encara el qui havia rebut 1 talent i digué: «Senyor, sabia que ets un home dur, que segues on no has sembrat i reculls on no has escampat. Vaig tenir por i vaig amagar a terra el teu talent. Aquí tens el que és teu». Però l'amo li va respondre: «Servent dolent i gandul, sabies que sego on no he sembrat i recullo on no he escampat. Per això calia que posessis els meus diners al banc, i ara que he tornat, hauria recobrat el que és meu amb els interessos. Preneu-li el talent i doneu-lo al qui en té 10, perquè a tot aquell qui té li donaran encara més i en tindrà a vessar. Però a qui no té, li prendran fins allò que li queda. I aquest servent inútil, llanceu-lo fora, a la tenebra. Allà hi haurà els plors i el cruixit de dents.
El 16 de novembre celebrem el diumenge 33 de durant l'any. La llum de Déu és la força de la vida, il·lumina sempre el nostre camí, com ens diu en pregària el salmista. La teva paraula és llum dels meus passos, la claror que m'il·lumina el camí.
Per això, les nostres trobades de fe a la missa dels diumenges ens ofereixen l'ocasió d'enfortir-nos en l'alegre llibertat del camí de la fe vers la plenitud del goig personal, familiar, eclesial i solidari amb tothom.
El nostre encontre dominical és l'ocasió normal de trobar-nos al costat de Crist, que parla i actua per mitjà de tots nosaltres. Ell és la paraula de Déu que porta la llum a la vida, que ens comunica la llum que cap foscor pot ofegar.
És bonic trobar-nos per augmentar el coneixement de la paraula, no només amb el cap, sinó sobretot en l'experiència. Perquè quan nosaltres escoltem i compartim la paraula de Déu i ens alimentem de la paraula encarnada, Jesús enforteix el seu lligam i edifica el seu cos fins que tots plegats arribem a la unitat en la fe i en el coneixement del Fill de Déu a formar l'home perfecte, a la talla pròpia de la plenitud del Crist. El Papa Benet XVI ens diu, dirigint-me ara al primer lloc als ministres ordenats de l'Església, els recordo el que el sínode ha afirmat. La paraula de Déu és indispensable per a formar el cor d'un bon pastor, ministre de la paraula. Els bisbes, preveres i diaques no poden pensar de cap manera viure la seva vocació i missió sense un compromís decidit i renovat de santificació que té en el contacte amb la Bíblia un dels pilars.
La primera lectura d'avui ens presenta aquesta acció de Crist amb la imatge que la dona forta que posa la seva fe en Déu al servei de l'alegria i el benestar de la realitat familiar.
És un fragment del poema més bonic del llibre dels Proverbis. Les famílies que llegeixen honoren les dones de la casa. La parròquia dels cristians de llengua hebrea de Tel Aviv han aplicat aquest poema a l'esposa de Josep, mare de Jesús i nostra, i han fet una icona que anomenen Nostra Senyora Dona Forta. Els anima i ajuda en la tasca d'acolliment dels nens i nenes de les famílies immigrants.
La segona lectura ens presenta la seguretat dels creients que viuen a la llum vigilant de la fe, sense por a les improvisacions i els despistaments de la foscor.
Pau anima els cristians de Tessalònica a viure la realitat de ser fills de la llum i del dia, sense por de les sorpreses. Amb les seves paraules ens exhorta a viure en la llum de la pau, sense excuses ni cortines que dificultin la comunió, per ser eficaços en la nostra llibertat animada per la fe. Així, el vostre comportament serà ben vist dels qui no creuen i no caldrà que depengueu de ningú.
L'Evangeli ens anima a fer servir els dons que Déu ens ha donat a tots per a fer-los fructificar i celebrar-ne l'eficàcia.
L'Evangeli de Mateu ens ofereix la paràbola de Jesús sobre l'administració dels dons rebuts. Déu, que és amor, ens dona les qualitats més adequades a cadascú de nosaltres i la seva gràcia per a saber-los administrar al seu estil. Déu, comunitat trinitària d'amor, ens ha capacitat per experimentar i celebrar la comunió dels dons rebuts. Si no els fem servir, no podrem arribar a la celebració amb el Senyor.
Destaquem ara algunes notícies de la setmana amb la Montse Sabater. El Centre Tarraconense del Seminari acull fins al dia 28 de novembre l'exposició itinerant Premsa i dictadura, les declaracions de l'abat Escarré a Le Monde, una exposició que s'ha inaugurat aquesta mateixa setmana i que ha coincidit amb el 50è aniversari de la publicació d'aquesta entrevista.
Amb motiu dels 50 anys de les declaracions de l'abat Escarré en aquest diari francès des de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i Montserrat, s'ha volgut donar a conèixer la valentia política de l'abat, un home d'església que va viure la seva vida a través de valors cristians com la defensa de la justícia social i la solidaritat, la llibertat, el diàleg, el perdó i l'obertura al món. A través de nou plafons informatius i exemplars originals de la premsa estrangera i espanyola del moment, s'analitza l'entorn polític i social, el paper que va jugar el periodista i les conseqüències que va representar per a Esquerrer, entre les quals hi ha l'exili a l'estranger. També inclou la projecció d'un documental amb imatges de l'abat i testimonis de persones que li feien costat. L'acte d'inauguració ha comptat amb l'assistència de l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, el periodista tarragoní Josep Sabater, qui ha pronunciat la conferència inaugural, i el qui va ser el secretari personal de l'abat, Aureli Argemí, entre d'altres.
I la capella de la Mare de Déu del Claustre de la Catedral de Tarragona gaudeix ja del privilegi del do de la indulgència plenària.
Aquest privilegi l'ha rebut pel fet que ha establert un vincle espiritual particular amb la Basílica de Santa Maria la Major de Roma. La indulgència es podrà obtenir d'acord amb les condicions de costum, confessió sacramental, comunió eucarística, pregària per les intencions del Sant Pare i recitació del Pare Nostre i del Credo, en la festa de la titular de la Basílica de Santa Maria la Major, el 5 d'agost, en la festa titular de la Mare de Déu del Claustre, el 9 de novembre, en totes les solemnitats de la Mare de Déu una vegada a l'any i cada vegada que els fidels vagin en grup per devoció a la capella de la Mare de Déu del Claustre o a la Basílica de Santa Maria la Major.
I per tots aquells que desitgeu conèixer la vida, el pensament i l'obra de Santa Teresa de Jesús, a partir del mes de gener s'ofereix un curs monogràfic a l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós.
Aquest curs, que es divideix en tres grans blocs temàtics, es farà en horari de matí, de 11:45 a 12:00. El curs gira entorn de la vida, el pensament, l'obra i la repercussió en l'Església i el món d'aquesta santa tan rellevant. D'entre els temes que s'hi tractaran hi ha la situació política, religiosa, social i cultural del segle XVI, el vincle entre Santa Teresa de Jesús i l'ordre carmelitana o la influència teresiana en la literatura cristiana. Per a més informació o per inscriure's, ho podeu fer a través del web www.insaf.cat, trucant al telèfon 977 23 38 33 o bé a la seu de l'Institut, al Centre Tarraconense el Seminari, al carrer de Sant Pau de Tarragona.
Gràcies, Montse. Fins aquí el bloc informatiu. Us recordem que al web de l'Arquebisbat de Tarragona podreu trobar més informació d'aquestes i d'altres notícies. Avui a l'espai de l'entrevista coneixerem una mica més el camí neocatecumenal, un itinerari d'iniciació cristiana nascut als anys 60. El nostre company, Elder Moya, conversa amb alguns dels seus membres.
I un dijous més, a través de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social, aquí a l'Arquebisbat de Tarragona, en el nostre espai de l'entrevista, volem parlar d'un camí, però no d'un camí qualsevol. Volem parlar del camí neocatecumenal. Per això tenim dos convidats que ja ens acompanyen aquí a l'estudi número 1 de l'Arquebisbat de Tarragona. Seguidament us els presento. És l'Enrique Fernández, catequista. Enrique, què tal, com estem? Molt bon dia, benvingut.
Buenos días.
Santiago Maldonado, que és membre, també. Molt bon dia. Què tal, Santi, com estem?
Bon dia.
Senyors, per fer 5 cèntims a tota la nostra audiència televisiva i radiofònica, dir que el Camino Neocatecumenal, doncs, és un itinerari aprovat per la Santa Seu de formació catòlica postbaptismal, que a més té origen a casa nostra, a Espanya, fundat l'any 1960 per Quico Argüello i Carmen Hernández, però vaja, després d'aquesta breu pinzellada no he de ser jo qui us ha d'explicar això, sinó que han de ser els nostres dos convidats, així que, Enrique, ampliem-nos una miqueta més, perquè tothom conegui, si és que encara no coneixin, aquest camí.
Pues, lo has dicho muy bien, este camino es un camino postbautismal. En la Iglesia siempre ha habido un catecumenado para formar a los cristianos. Este catecumenado se hacía antes de recibir el bautismo. Ahora, un poco esta realidad, lo que descubre la necesidad de este catecumenado para formar a los cristianos y, en el fondo, descubrir lo que es el bautismo, que es conocer, pues, este amor de Dios en nuestra vida, el conocernos realmente y ver cómo Dios, pues, no viene a condenarnos, sino todo lo contrario, a darnos la vida eterna, a darnos la vida.
Enrique ens ha fet, doncs, aquesta breu i àmplia pinzellada del que jo prèviament us havia mencionat. Santi, com contactes amb l'Enrique? Enrique, com contactes amb el Santi dins d'aquest camí? Qui va conèixer aquí primer?
Bueno, yo empecé el camino
con 14 años, no es que contacte Enrique conmigo, ¿no? Entonces a mi madre le invitan a unas catequesis que ella ya había hecho previamente, entonces ella cree que es bueno para mí ir. Entonces, claro, hoy en día ir a la iglesia no es lo que está más visto dentro de la juventud. Entonces me empieza ahí a enviar a catequesis. Yo en principio pues no quería, digamos, pero ella, bueno, sabe cómo manipularme un poco. Entonces yo acabé bajando y poco a poco, con todo el combate pues de mi vida, pues poco a poco veo que me está tocando y me está ayudando. Y en ciertos puntos de mi vida pues veo cómo Dios acontece en mi vida. En este caso yo empecé pues en la parroquia de San Pedro del Serrallo y Enrique está en la parroquia de la Canonja. Entonces
et vas impregnar, no? Ja va quedar aquell convenciment, la mare va poder i avui s'ha traduït fins al dia d'avui. Enrique, t'has trobat molts casos com el del Santi?
Este y mucho más serios, o sea, porque en el fondo, o sea, me has preguntado antes, o sea, ¿cómo surge este camino? Este camino surge entre la gente pobre, o sea, la gente es una experiencia que tienen Kiko y Carmen en Madrid, que en el fondo no buscan convertir a nadie, sino simplemente ir a vivir con los pobres. Y de esta relación con los pobres surge cómo la palabra de Dios, la proclamación de la palabra, empieza a cambiar su vida, no por un moralismo, no porque haya que hacer las cosas de una determinada manera, sino como en el momento pues, que uno se siente amado por Dios, pues tu vida empieza a cambiar. Y de esta realidad que empieza, pues eso, entre la gente pobre en estas barracas de Madrid, pues esto poco a poco se lleva después a las parroquias, por indicación de en aquel momento el arzobispo de Madrid, Monseñor Casimiro, y de ahí pues surge después pues a España, Italia, y después se va a ir extendiendo por todo el mundo. Esa es la realidad, o sea que en el fondo es a través de este contacto con la palabra de Dios cómo esta palabra empieza pues a hacer mella en tu corazón, a descubrir este amor que te lleva a cambiar, no por un moralismo, sino porque realmente te sientes amado por Dios en tus debilidades, en tus pecados, y eso es lo que te lleva a la conversión, que esto es lo que decíamos antes, descubrir el bautismo, o sea, entrar en estas aguas bautismales de las cuales puede salir un hombre nuevo.
La part més important, evidentment, dins d'aquest contacte és la catequesi. Què ens podeu explicar d'aquestes catequesis i, sobretot, on s'estan celebrant a casa nostra?
Pues ahora en este momento se están celebrando en tres sitios. Uno es en el Serrallo, que estamos nosotros ahí de catequistas, aquí en el Serrallo, que lo estamos haciendo los martes y los jueves a las 8:30. También se están celebrando en la parroquia de la Inmaculada, que se está haciendo los lunes, dilluns y dimecres, en la Inmaculada a las 8:30. Y también, aunque no es la diócesis de Tarragona, pero es la diócesis vecina, Tortosa, és los lunes i los miércoles a les 8.
Per tant, ho recordem, dilluns i dimecres a l'Hospitalet de l'Infant a les 8 del vespre, dimarts i dijous al Serrallo a 8:45 i també a Reus a la mateixa hora a 8:45, però dilluns i dimecres. Funció, per què? Per què serveixen aquestes catequesis? Santi, explica'ns tu primer. I sobretot també al públic, a qui va dirigir.
Bueno, va dirigido a todo el mundo, no solo gente que está dentro de la iglesia, que va a misa, que les puede ayudar, porque siempre que te digan que Dios te ama, siempre te ayuda, nunca se sabe suficiente de Dios, pero sobre todo este camino está también principalmente pensado para la gente que no está yendo a la iglesia, digamos, la oveja perdida que cree que hoy la iglesia es una cosa de curas, de cuatro leyes que se tienen que cumplir y nos quitan la libertad, y es un poco mediante este itinerario y estas catequesis de inicio de camino, que después, bueno, se forma una comunidad y se va siguiendo este itinerario de posbautismal para este catecumenado, para conocer a Cristo, ¿no? Al fin y al cabo que te ama, pues es para estas personas, que la iglesia no es... No, la iglesia es una madre, como las madres muchas veces te dicen, no vayas por este camino que te vas a estrellar, ¿no? Pues es un poco ver como esto, que no son leyes que te prohíben, que te quitan la libertad, sino son cosas que te ayudan en tu vida. Entonces el conocer el amor de Dios en tu vida, que Dios está ahí, pues en muchos acontecimientos difíciles, pues te ayuda.
Membres, catequistes, expliqueu-nos quina és la comunitat, una miqueta de persones que la integren, i fins i tot, el que dèiem, a nivell de catequistes i de persones que s'integren com a voluntaris, com hi arriben? dels que teniu ara mateix?
Bueno, están viniendo pues anuncios normalmente de las catequesis siempre que se hacen en una parroquia, porque este camino está siempre insertado en las parroquias. Pues se hacen a través de anuncios, de invitaciones de la gente que te conoce.
I el boca orella fa molt, no?
Fundamental, fundamental. Es lo, o sea, ver el testimonio de la gente que te llama, pues oye, pues ves a alguien con problemas, le invitas y cómo a través de esas catequesis, pues estas catequesis le van ayudando.
Doncs avui, amb els nostres quicos, en Santi Maldonado i l'Enrique Fernández, us hem estat explicant el que és el camí neocatecumenal. Recorda, avui és dijous, 13 de novembre, per tant, si després d'escoltar-los doncs t'han entrat ganes, aquesta tarda, al Serrallo, tens una cita a partir de 8:45 de la nit, no, la nit del vespre, recordem, a la parròquia de Sant Pere del Serrallo, a 8:45 de la nit, i ho reiterem una vegada més, estàs per la zona de l'Hospitalet de l'Infant, dilluns i dimecres a les 8 del vespre, i si estàs a Reus, doncs també dilluns i dimecres a la Immaculada a 8:45. I ja sabeu, a disposar, aquesta és la vostra casa.
T'esperem.
Ara és l'hora per fer un repàs a l'agenda de la propera setmana.
Diumenge 16 de novembre. Mont Tabor, celebració de l'Eucaristia per a joves. Tindrà lloc a la Capella Major del Seminari al carrer Sant Pau, número 4 de Tarragona, a 7:15 de la tarda. Organitza la Delegació Diocesana de Joventut. Dijous 20 de novembre. Congrés Mort i Resurrecció en l'Antiguitat Cristiana. Serà el 20 i 21 de novembre, amb el tema de la primera sessió, De la mort a la vida. Història, litúrgia i pensament. Tindrà lloc a l'aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona al carrer Diputació 231. Organitza la Facultat Antoni Gaudí i Facultat de Teologia de Catalunya. Divendres 21 de novembre. Cadena de pregària per les vocacions. L'Arquebisbat de Tarragona participa en la cadena de pregària els dies 1, 11 i 21 de novembre. Aquest any porta per lema la família, font de vocacions. Si voleu participar-hi, podeu comunicar-ho al correu pastoralvocacional@arqtgn.cat o trucant al telèfon 666 13 14 39. Per més informació, al web www.cadenadepregaria.cat i organitza el Secretariat Diocesà de Vocacions. Dissabte 22 de novembre. Concert gospel de Tons i Sons. La recaptació anirà a benefici de les obres de la teulada de l'església parroquial. El preu és de 8 euros. La venda anticipada és fins al 21 de novembre i 10 euros al mateix dia. La venda d'entrada serà a l'Ajuntament de les Borges del Camp i a la residència Mare de Déu de la Riera. Tindrà lloc a la sala polivalent de les Borges del Camp, a les 9 del vespre.
Us recordem que tota l'agenda la podeu trobar al web de l'Arquebisbat de Tarragona, www.arqtgn.cat. Ara donem pas a mossèn Miquel Barberà, que analitza l'actualitat en el nostre Món Passa.
Déu vos guard, mossèn Miquel Barberà. En el nostre Món Passa, que les notícies horribles sembla que vagin en augment. Què ens pot dir de tot això, mossèn Miquel?
Mira, cada dia els mitjans de comunicació ens ofereixen notícies que posen els pèls de punta. Des de la corrupció i els desastres a casa nostra, si esguardem tot el món, a la violència, la tortura, l'assassinat, trets a la nuca, degollaments, crucifixions, enterraments vius, exiliats, morts de fam, no em puc treure del cap aquelles imatges del periodista degollat per un jihadista britànic. Guerres i conflictes bèl·lics en molts llocs, Ucraïna, Israel, Palestina, Estat Islàmic, Síria, Nigèria i un llarg, etc. Els cristians i altres minories religioses són perseguits en més de 60 països. Els entesos calculen que els màrtirs cristians de tots els temps són més de 70 milions, dels quals 45 milions al segle XX. I en la primera dècada del segle XXI, 160.000. Voleu dir que la humanitat progressa en coneixements, en ciència i en tècniques? Deu poder dir que progressem. Però en humanitat, en valors humans, en ser més persones, estem segurs que no estem en un període de decadència? Entre tot el panorama més esbossat, també cal veure l'exemple de milions de persones que han donat la seva vida per fidelitat a la seva fe. I en la mateixa nostra societat cal saber llegir l'exemple de tantes persones que estimen, viuen amb sentit la seva vida de cada dia i s'entreguen a l'amor de Déu i als germans. Tots aquests no són gaire notícia. Enmig de tants líders, amb peus de fang, sobresurt la figura del Papa Francesc, que és un referent indiscutible per tot el món. Hem de pregar per ell i fer cas de les seves orientacions. Per cert, en qüestions de retallades, no s'acaba mai. Des de fa un temps han aparegut, on no se'n parla, els camalls de bastantes persones. Ignoro si ha servit per a gastar menys.
Amb aquest últim espai toca acomiadar-nos. Tornem la propera setmana. Gràcies per acompanyar-nos. I un bon comiat es mereix una bona música. Avui la banda sonora és d'un dels èxits en la història del cinema francès, de la pel·lícula Els nois del cor, que es titula Voici ton chemin, Mira el teu camí. Esperem que us agradi. Que tingueu molt bona setmana.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
A continuació, us oferim la pregària de completes cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Sigueu amb nosaltres.